que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es por...
Santi Cortés, bon dia.
Bon dia.
De què anem a parlar avui?
Bé, és un fenomen, número 1 en Espanya en Spotify i número 3 a nivell mundial, com a lletra viral, cançó viral, i és d'un grup valencià. Per tant, en esta ràdio jo crec que no podíem passar per alt. He vist que a tots els que entrevistaves esta setmana es preguntaves per l'opinió, uh-huh. I com en este espai normalment intenta aprofundir en tot, doncs anem a intentar aprofundir en esta cançó, que crec que se mereix. Bé, la lletra primer, jo n'hi ha diverses parts, no?, que crec que podríem destacar. Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Això ho he sentit en moltes dones. Que és que eres la millor, és que has de demostrar-ho tot multiplicat per 6, però encara així no té cap valor per el simple fet de ser dona, no? Bé, hi ha una altra expressió que també em sembla curiosa, que diu proclamar a los cuatro vientos lo que siento, no? En valencià tenim, no quatre, sinó 8 vents, no? Els 4 vents dels que parla així serien la tramuntana, el llevant, el ponent i el migjorn. Així sempre preferim tots els vents que no siguen de ponent. El ponent no ens agrada molt així perquè és un vent que no és agradable, no? Preferim el vent de la mar. Els valencians almenys sempre ho hem dit així, no? Perquè el sol per on és per les illes, per les Balears. Per tant, vull dir, esta cançó que molts han criticat, perquè sí que vull entrar en sa crítica, no? La qualitat de la música, perquè, que més coses, per la lletra, la paraula zorra, que per a moltes persones continua sent ofensiva, he vist comentaris, no? A mi si em diuen això, li arreu un aguantar, no? I volia aprofundir en això també. Estem acostumats a cançons d'estes del reggaeton, que estan molt de moda,
sí.
en les que bàsicament el que es fa és tirar per terra el valor de les dones, el que són les dones com a persones, i esta cançó té l'objectiu justet contrari, no? Per tant, des del punt de vista del missatge, jo crec que és molt millor que aquesta altra moda. Des del punt de vista de la, entre cometes, qualitat musical, jo no he vist encara interpretar a Mozart ni a Otello una òpera en Eurovisió. És que a Eurovisió no anem a això. Per tant, tot el suport, almenys personal.
Bueno, jo he sentit inclús comentaris de que no canta bé i fins i tot que és massa vella.
I novament, el d'és massa vella, un comentari que mai es faria d'un home.
Increïble,
dir, és increïble. Increïble. És que fins i tot en la crítica es tornen a caure en els clichés antidones. Vull dir que em sembla curiosíssima la història d'este grup, no? Uh-huh. Perquè és un duet musical de Mar de Sousa i Maria Bas, que tenen dos filles, com jo, no? Són d'Ondara, de la Marina Alta, que del País Valencià és la punteta de llança, que està mirant cap al mar, i és on està este grup, on s'ubiquen, no? I la seva història m'ha cridat molt l'atenció. El dia 14 de febrer celebrem el Dia dels Enamorats, no? Bé, ja que estem així parlant dels enamorats, jo crec que hem de citar a Vicent Andrés Estellés, que per desgràcia no serà l'any seu, no? No hi havia València dos amants com nosaltres. Doncs no hi havia València dos amants com Marc i Maria d'Ondara, que diuen que es van conèixer a un ascensor. que ens sembla fascinant la història, no? I tenen molta relació en grups valencians i en valencià, ells ho expliquen en diverses entrevistes, com Zoo, La Fúmiga, Cosa Sorda, i també Samantha, per cert, que Samantha, sí, busqueu-la perquè és brutal, és la que fa el vídeo este que li arrea un tira Franco, i ells diuen que fan electropop o synthpop, i altres cançons que han fet, per exemple, Història de lo Nuestro, no?
Sí.
I una cosa que em crida molt l'atenció, perquè és una persona a qui conec, no? Viu este grup, Nebulosa, es diuen, que diuen que té a veure amb el que significa el núvol, no? En valencià, fan referència a Manuela Trasobares, que qui és Manuela Trasobares? Doncs és una persona que viu així a prop de Vila-real, a Geldo, en Cabassogor, propet, vull dir, a la nostra mateixa província, a les comarques del nord, no? I Manuela Trasobares, que va néixer a Figueres, és una cantant, pintora, artista fallera, filòsofa. Trobarem molts vídeos d'ella parlant de política, perquè va ser, viu en la primera regidora transexual d'Espanya, i la vam tindre així a Castelló, vull dir, així, sí, sí, a les nostres comarques.
Sí.
Va actuar com a mezzo-soprano a Liceu de Barcelona, i el moment àlgid que tots hem conegut és quan anava vestida com en el videoclip, no?, de Nebulosa, en la cançó de Zorra, doncs la que l'interpretava vestida com ella, de color roig, no?
Sí.
I fa un discurs en un programa que es diu, fent al·lusió al Tribunal de les Aigües, Parle vostè, calle vostè, un discurs que jo crec que paga la pena que l'escoltem així. No sé si el tenim preparat.
Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática, pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. ¡Qué bonitas esas figuras! ¡Qué bonitos esos dorados! ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué?
Tranquila. Només li demano que no em tire més cop. Un moment, anem a continuar parlant.
Perdón, es que he estado aguantando toda la noche.
Manuela,
no puedo más.
Manuela, un moment, tranquilícese.
No puedo más con esta sociedad que nos... ¿Pero que no lo veis que nos tienen marginadas? ¿Que no lo veis? ¿Pero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche?
¿Que sufrimos ya?
Por favor.
A partir de las 2 de la mañana maquillando.
¿Pero que no, lo veis lo que está pasando? ¿Que no lo veis?
Muy bien.
¿Que no lo veis? Si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto y más.
No, una cosa.
Tira la copa.
No, dona. No, home, no, trinquen els vidres.
No puedo más.
Ya está, Manuela, sentes,
por favor. No puedo más, porque mira, es una tensión de mucho tiempo, no puedo más.
Sí, todo el món es... Dona contra de todo el discurs, Santi, el més llamativo va ser que se quedaba en ese gacho al plató.
Sí, porque van a comenzar todos a llançar copes. Yo seguía molt ese programa,
sí,
y
sí.
He de decir que Josep Ramon Lluch era un sant baró, porque tenía una santísima paciencia.
Paciencia absoluta.
Absoluta, y mai perdía els papers, y era una cosa... Pero yo que soy un gran amant de la catarsis, sí. La catarsis mientras no siga violenta, que crec que no és el cas, perquè ella tira una copa.
Se li anava de les mans.
Però la catarsi com a concepte és una cosa que sempre m'ha paregut interessant, no? Vull dir, i aquest discurs, aquest parlament, va ser una catarsi com a tal, no? El programa està tot pujat a internet, el podeu buscar, i abans d'aquesta intervenció, la veritat que s'havien produït alguns altres parlaments que eren horrorosos per a una persona del col·lectiu LGTBI o per a una persona en si, vull dir, eren insuportables, i realment jo crec que tenia motius per a esclatar de sobre. I és a ella a qui està dedicat a això, no? I Manuela Trasobares és com que en períodes va apareixent i desapareixent, no? I té, la veritat que té moments i té reflexions molt, molt interessants, com dic, va ser regidora per Acció Republicana Democràtica Espanyola, que és, són els hereus del partit de Manuel Azaña, el president de la República Espanyola, i per tant, vull dir, ahir n'hi ha molt de bagatge, molta història, no? I aprofundint en tot això, doncs a mi sempre m'agrada agafar aquestes coses i donar-li el, diguem-ne, la vessant de la cultura, de la història. Anem a parlar de la història de la paraula zorra, no? Perquè és el que ens porta al títol de la cançó, no? En llatí, este animal es dia vulpes vulpes, no? I és curiós perquè és un animal que sempre s'utilitza en femení. Però la història de la paraula és molt curiosa perquè ve del portuguès zorrar, de l'idioma portuguès, en el que això volia dir arrossegar-se, arrastrar-se, no? És el significat d'esta paraula, no? Perquè l'accepció com a prostituta de zorra realment no té res a veure amb l'origen, sinó amb l'àrab, que d'alguna manera es va fusionar en aquesta paraula, i en àrab hi ha una paraula que és sorilla, que és concubina, i el que va fer és com un híbrid en aquesta paraula, i aleshores va prendre els dos significats, no? Històricament. És curiós perquè per què s'utilitza esta paraula del portuguès? Doncs bé, n'hi ha un procés, sobretot d'alguns animals, i després parlarem del seu significat de la història, en el que, per les connotacions negatives que tenien en la literatura, en la història, s'evitava utilitzar la paraula original, la paraula que en castellà haguera sigut vulpeja o vulpecula, que de fet apareix en el drae, que és la paraula d'origen llatí, no? I de fet, altres animals, com podrien ser les vaques, els gats, les cabres, les ovelles, les serps, els cavalls, sí que tenen la seva paraula d'origen llatí, però esta no, per què? Perquè s'evitava precisament per els valors negatius que tenia aquest animal, no? És un animal que es menjava, doncs, el ramat i que no era desitjat, que el doncs, feia mal, no? Qui tenia cabres, ovelles, etc. I aleshores és per això que s'evita, perquè és una paraula tabú. I aleshores s'utilitza per això la paraula zorra, que ve del portuguès, i no l'original, que hauria sigut vulpetxa o vulpecula. Després tenim també algunes teories, no? Com per exemple una que diu que l'origen de la paraula zorra seria l'onomatopeia del soroll que fa l'animal, perquè l'animal quan caça, sí, va arrossegant-se quan va a caçar, perquè va per a que no el senquen, va arrossegant-se, i l'onomatopeia d'eixe roce, roza, zorra, d'acord? És el que hauria produït esta paraula. Més teories curioses: zorro en euskera vol dir pell, i mozorro és com s'anomenen les disfresses del carnaval, de les carnestoltes rurals, no? Que seran d'ací pocs dies. Derivat de la paraula zorro també tenim la paraula zurrón, el que porten els pastors, sí. Doncs això també, aquesta paraula. També tenim expressions com vas hecho o hecha unos zorros. Una altra significació també del basc és zur, que vol dir atent o llest. I vaig a parlar també del valencià. La paraula en valencià té tres formes: rabosa, sí, guilla o guineu. Així solem utilitzar la paraula rabosa, no? Apareix, per exemple, en els sermons de Sant Vicent Ferrer, quan diu les raboses han cabarotes on se poden amagar, parlant d'elles com antivalors, no? N'hi ha una masia a les coves de Vinromà, que es diu Rabosa. Els cucs de seda que no donen seda se'ls anomena cucs de seda rabosa. És a dir, que apareix, no?, intensament en la nostra llengua i en la nostra literatura. Respecte de guilla, també troben expressions com les guilles fan el mal lluny del cau, és a dir, de la guarida, És a dir, que fan mal lluny de sa casa, quan ixen per ahí, no? I diuen també que la paraula guilla vindria d'un nom germànic, és a dir, dels gots, que és Wieland, o Wynald, n'hi ha aquestes dues versions segons Meyer-Lubke i Coromines, des del punt de vista etimològic. El diccionari de Mossèn Alcover, en la segona secció de guineu, diu persona astuta i malintencionada, en castellà zorra, no? Totes les definicions, guineu, guilla i rabosa, la primera secció diuen mamífer de la família dels cànids, espècie cani. I després expressions en guineu, lo guineu, lo que s'ampa seu, que allò que es menja doncs se ho queda i punt, no? Antivalor. Qui a guineus vol enganyar, molt de matí s'ha d'alçar, una altra excepció negativa també. Quan la guineu vindrà, el que no se sente no se mourà, també negatiu. Bé, anem al fenomen que jo crec que és molt característic d'esta cançó, perquè és la intenció del que anomenem en lingüística la resignificació, la reapropiació de les paraules. Primer, un fenomen pròxim a este en lingüística és el que anomenem la metonímia. La metonímia és identificar una paraula en una altra, en el significat d'una altra, no? Per exemple, es va menjar un Danone. Un Danone, evidentment, tu no te menges la marca, sinó que te menges un iogurt, però hi ha una resignificació d'aquesta paraula, no? Anem a prendre una copa. Una copa no et menges el vidre, la copa has transformat el significat per el seu contingut, no? O demanar la mà. No és que li tallen la mà i li la donen, sinó que tot el contrari, és que et cases amb una persona. Normalment, home-dona, no? S'utilitza aquesta expressió. Però el que s'ha fet de la paraula zorra va una miqueta més enllà de la metonímia, és el que s'anomena tradicionalment la reapropiació. I en lingüística és el procés cultural per el que un grup reclama per a ell mateix paraules que abans eren utilitzats de manera despectiva cap a aquest grup. I n'hi ha un especialista, un lingüista que s'anomena Bronsema, que va escriure el llibre A Queer Revolution Reconceptualizing the Debate Over Linguistic Reclamation, recontextualitzant el debat sobre la reclamació lingüística, i va dir que n'hi ha almenys dos objectius identificables de la reapropiació. Dia que, en primer lloc, la inversió del valor, que es referís a canviar el significat d'una cosa pejorativa a neutre o positiu, i segon, la neutralització, que es refereix a negar el terme a aquells que el volen fer servir per oprimir i perjudicar a un altre grup. L'explotació de l'estigma es refereix a l'ús d'aquestes paraules com a recordatori de que un grup determinat ha sigut objecte d'un tracte injust. I això és el que continua desenvolupant Bronsema, i una frase que em crida l'atenció de la seva obra diu: en el cor de la reapropiació lingüística està el dret a la d'autodefinició, a forjar i ficar-li nom a la mateixa existència. Us recomano també altres especialistes que anomenem especialistes en la teoria queer o filòsofs de la teoria queer, com poden ser Judith Butler o Paul Preciado, que diuen que els grups han decidit reapropiar-se de la injúria per a fer d'ella un lloc d'acció política i de resistència a la normalització de l'insult, no? També el filòsof Michel Foucault diu que la negació del llenguatge com a ferramenta d'opressió i abús de poder creem el que s'anomena el discurs invers. El filòsof que tenia la càtedra al Collège de France, jo crec que és també significatiu així, no? Per tant, és un fenomen lingüístic que ella reclama i que em sembla fantàstic. Voldria acabar, tenim temps, no?, amb una referència literària de la guineu, perquè apareix també la nostra literatura, no? En la nostra literatura faré una referència prèvia a l'antiga Grècia. Ens anem al segle VII abans de Crist, i Sop, que escriu unes 40 faules, que són faules, són historietes d'animalets que tenen significat, i cada animalet representa un valor i, evidentment, la rabosa, la guineu dels pitjors. I les dues faules les explicaré molt ràpidament, que Aesop crea és el corb i la guineu, que és un corb que té un formatge al bec i la rabosa vol el formatge, per això adula el corb dient-li que cante, ja que li han dit que té una veu molt bonica, i el corb se posa a cantar i perd el formatge que se'l queda la rabosa, no? Que ell vol furtar. L'altre, el de la rabosa i el raïm, sí. Una rabosa es consola dient que un raïm que desitja és verd perquè realment el que passa és que no el pot agafar. I aleshores ha esdevingut una dita popular en moltes llengües. El raïm no és que siga verd, sinó que se'l vol menjar, està madur. El raïm pot ser verd i estar bo, no? I finalment, Ramon Llull, el nostre Ramon Llull, escriu un llibre que s'anomena El llibre de les bèsties, al segle XIII, on es parla del poder i de la seva corrupció, de les ambicions i les travetes que porten a terme un lleó, una lleona, un cavall, un os, i sobretot Narrenart, que és el nom que li posa a la rabosa, a la guineu, en la seva obra del llibre de les bèsties. Té el mèrit d'aquest llibre d'estar presentat com una història novel·lada, no és simplement una faula breu com les d'Aesop, sinó que va més enllà literàriament, per això és un mestre, Ramon Llull, i en aquesta narració de caràcter trobadoresc, en Fèlix, que és el protagonista, es troba durant el seu viatge uns frares que li expliquen que a prop d'allí n'hi ha un aplec d'animals reunits per escollir un rei. El lleó guanya les votacions i, com que no inclou a Renard, a Narrenart, que és la rabosa, a la seva cort, esta intenta ascendir al poder a través de l'engany i la por, com ell narra. Al final n'hi ha una batalla que guanya el lleopard, però el rei el mata i Narrenart passa a ser membre del Consell. I és un llibre que va dedicar, com sabeu, a Felip IV de França, i és una crítica política, justament.
Sí, sí, per ensenyar-lo, no?, a com s'ha de ser rei, no?, com s'ha de dirigir una cort.
Efectivament. Jo crec que hem d'acabar en aquest pensament, no? El que paga la pena la ressignificació en el llenguatge, perquè el que paga la pena és canviar els valors i no tindre prejuís contra ningú, ni per ser transexual, ni homosexual, ni home, ni dona, ni res. És a dir, qualsevol pot cantar bé, qualsevol pot fer una peça d'òpera bonica, no?
I que n'hi hagi gent que li agrada moltíssim aquesta cançó i que no tinga llibertat a dia d'avui de dir que li encanta.
Sí, jo ho puc dir.
Que bueno, intenten desprestigiar-la i posar-la com a que és poc més que per a la gent que, bueno, que no té massa cultura, que no està en la realitat, en el món de WIP, que tot el món té llibertat i demés, i per això diuen que és esta cançó, o perquè té fins polítics, esta cançó?
Tot té a veure amb el prisma amb el que es mira, i jo el que he intentat avui és mirar-ho des d'un prisma totalment positiu i traer-li tot el suc que he pogut des del punt de vista històric, cultural, literari, així que jo em quedaria en això. En ese valor, en esa perspectiva.
Y sin embargo, ¿sabes el que? Yo em quedo en que en guany y durante todo el año esta canción va a escoltarse y a ballarse moltíssim, pero moltíssim, moltíssim. ¿Por qué? Pues porque hi ha gent que tenía molta gana de cantar esta canción, de cantarlo, de expresarlo.
I potser hem d'anar més lluny, no? I n'hi ha altres paraules que em venen al cap, maricón, bollera, etc., que potser també els hem de donar la volta i apropiar-nos-les per a que no se'ls apropien nosaltres.
És a dir, n'hi ha cançons que diuen, que he sentit, no?, estos dies, mataril el maricón i no passa res, i esta cançó ha creat una polèmica que pa què. I lo més bo de tot és allò de que diuen, bueno, ara està la manifestació, està manifestant-se els llauradors, els pescadors, i fins i tot també...
Tot el suport, perquè al final no sé si és que algú pensa que anem a menjar pedres o què, però tot el suport als llauradors.
I diuen, no, ara només es parla de la cançó. Bueno, no, se parla de tot. De la cançó també. Acabem escoltant-la, Sandy?
Sí. No, acabem escoltant a Manuela Trasobares en la òpera, aquella famosa del programa.
No! Abrigo a sé, y se dio la bomba a la paz.
Viene di me, mi muove.